El Tocadiscos, amb Joan Reig.
Hola, com esteu? Amb aquesta sintonia, que és una peça instrumental que es diu Preludi i Record, que forma part del segon disc dels catalans Iceberg, doncs comencem aquest nou espai aquí a Constantí Ràdio, un espai dedicat a les cançons de tota mena, a les cançons i els seus autors. I el volem estrenar doncs, amb un gran compositor, amb un gran grandíssim compositor de cançons, tan gran que és Premi Nobel de Literatura. Això dins el món de la cançó doncs, només s'ha donat una vegada, no? I segurament hi havia molta gent que podia accedir a aquest prestigiós premi, no? Però el primer que ho va assolir és en Bob Dylan, i en Bob Dylan és notícia. De fet, sempre és notícia en Bob Dylan, perquè és un home que ens té acostumats a passar, els que comprem discos encara, a passar per les botigues de tant en tant, perquè a part dels seus discos que va traient regularment amb material propi, tot i que l'home ja té 80 anys, però encara té moltes ganes de treballar, doncs de tant en tant, ja fa una colla d'anys, en Bob Dylan recupera els seus arxius i en va traient coses amagades que estaven doncs, reposant, cobertes de pols, en alguna estanteria dels estudis de gravació. I acaba de treure fa molt poc el que es diu The Bootleg Series, que és així com se titulen aquests discos que va traient entre disc nou i disc nou, diguéssim. The Bootleg Series, que vol dir com seria com les sèries pirates, d'alguna manera, eh? Seria la traducció. Va pel número 16, acaba de treure The Bootleg Series, volumen 16, amb el nom genèric de Springtime in New York, dedicat a l'època del que va de l'any 80 al 85 del segle passat. Evidentment, una època que no va ser gaire prolífera, sí, perquè va treure tres discos, Shot of Love, Infidels i Empire Burlesque, però una època del Dylan que potser anava de, una mica de baixa la seva popularitat. Tenia moltes ganes d'adaptar-se a les noves corrents, sobretot de so, estètiques, musicals, i no sempre ho va fer amb molt d'encert. Era un senyor que des dels anys 60 doncs, anava acumulant èxit d'èxit i que va revolucionar la música folk, que la va electrificar i que va donar peu amb aquest rock d'autor que tanta influència ha tingut a la música pop occidental. Doncs en aquella època passava, podíem dir, no la seva millor època de popularitat. I anava boig, podíem dir, buscant productors que actualitzessin el seu so. Uns anys enrere, el 75, havia tret el Desire, que l'havia fet, era com una, vaja, com diguéssim que Blonde on Blonde, Desire, i el que va vindre després, Street Legal, aquesta trilogia el va tornar a posar a primera línia de l'actualitat musical. Era una gran estrella del món del pop i escudejava doncs, amb els millors i amb els... tenint en compte que ell ja venia dels 60, doncs tenia molt de mèrit, no? Perquè tornava a ser un cantant que molt popular. Després va vindre la seva època, podríem dir, cristiana, que en diuen, perquè en Dylan ha tingut molts corrents, no? Sobretot pel que fa a les lletres, no? Des del cantant protesta de Blowing in the Wind dels anys 60, després amb el Highway 61 Revisited de mitjans dels 60, ja més electrificat, no? Que molta gent el va tractar de traïdor, perquè va electrificar la música folk i la va convertir amb rock. Després la part més surrealista, molt, molt de poeta oníric, no? Amb unes lletres que costaven molt de plegar, i arriba, arriba la seva part cristiana. I aquesta època que avui parlarem, de la Springtime in New York, és podríem dir, quan se comença a acabar la part cristiana. Els tres discos que parlarem, Shot of Love, Infidels i Empire Burlesque. Shot of Love és encara amb molta influència de les seves lletres cristianes, i fa menció d'això perquè ell és un... És de religió jueva, la seva família. Per tant, va ser tot un xoc també a nivell mundial que fer lletres parlant de Jesucrist, no? Després, en el segon disc, Infidel, sembla que ja es comença a desenganyar. La cançó que estem sentint de fons, el Joker Man, que vol dir com no seria una traducció pallasso, però sí com bueno, una persona que enganya, podríem dir, no? Que com si fos un... No trobo ara la traducció, un burlón, no? I després Empire Burlesque, que ja no té gaire a veure, diguéssim, amb aquest cristianisme, no? Doncs aquests tres LPs donen peu a aquesta caixa que ha sortit en diferents formats, que es diu Springtime in New York. Està tot ple de preses alternatives de cançons d'aquests àlbums, acústiques, elèctriques, cançons inèdites descartades, que no van sortir en el seu dia en aquests discs, i versions d'altres artistes, com per exemple trobem el Sweet Caroline, un tema conegut de Neil Diamond, el clàssic de la música americana Fever, que havia fet doncs moltíssima gent, des de l'Elvis Presley fins a Guillem de Fac, en català, per exemple. Versions del Hal Williams, una influència de quan el Dylan era molt jove, dels pares de la música country moderna. Versions del Cal Perkins, dels Everly Brothers, del Willie Nelson, o per exemple fa el Mystery Train, que és un dels primers singles que va treure l'Elvis Presley, amb diferents... aquesta caixa té diferents formats. Hi ha un doble LP, tant amb CD com amb vinil, però la que avui us he portat aquí és la caixa de luxe, que té 5 CDs. Imagineu quant de material podem trobar en aquesta caixa. En Bob Dylan, en aquella època, com he dit, buscava productors que actualitzessin el seu so, però les cançons que sentim en aquesta caixa, en aquest bootleg número 16, són precisament versions despullades de les produccions sofisticades que li van fer aquells anys, els anys 80, caracteritzats per aquells anys per posar molta reverb a les bateries, unes caixes i molts efectes, podríem dir, electrònics, no? D'alguna manera, la tecnologia anava avançant a principis dels 80, i tant els enginyers de so com els productors experimentaven en qualsevol aparell electrònic que arribava a l'estudi de gravació. Això va fer que potser tingués un so molt actual en aquella època, però que aquests discos no envellissin gaire bé pel que fa a la sonoritat, que en la perspectiva d'avui en dia es fan difícils d'escoltar, perquè sona tot... O sigui, sonen més moderns els discos de mitjans dels 70 i dels 60 d'en Dylan que no pas aquests tres que va fer dels 80 al 85, curiosament, no? I era perquè la tecnologia impregnava massa les cançons, no? Quan el Dylan sempre havia fet un folk rock molt cru, molt autèntic, molt orgànic, no? Molt fidel al so natural dels instruments. I aquí es va disfressar molt. Amb aquesta caixa recuperem aquelles cançons, però amb un so tal com van sonar en directe a l'estudi. En Dylan és una persona que no acostuma a fer overdubs, a fer recordings, que vol dir gravar coses una damunt de l'altra. Fins i tot té una manera d'enregistrar que és tocant tot el grup alhora, fins i tot la veu. I llavors el que fa són 7, 8, 9, 10 preses d'una mateixa cançó i trien pel disc la millor. Per això hi ha tant de material de Bob Dylan que ell va traient, insisteixo, en aquests de bootleg sèries, que ja en porta 16. Hi ha hagut bootleg sèries, per exemple, dedicats a un disc concret, a Blonde and Blonde, o una època molt concreta. N'hi ha de gires en directe, no? Amb moltes preses de de cançons supercanviades, de tal com les feia originalment en el disc, no? Perquè el Dylan canvia molt les cançons.